Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El 24 de març de 2015, el vol 9525 de la companyia alemanya Germanwings, que viatjava de Barcelona a Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Bleuna-Auta, als Alps francesos. El sinistre, que va suposar la mort de 150 persones, es convertia en un dels més greus de la història de l'aviació europea. Sant Cugat hi perdia 7 persones, dos treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i un alumne de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia. Els familiars de les víctimes han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les companyies. Ho explica Lourdes Bonet, presidenta de l'Associació d'Afectats pel vol Germanwings 9525, en una entrevista a l'ACN.
Totes les recomanacions que s'han fet són de lògica i són necessàries. I jo crec que minimitzaríem molt els riscos. Controls molt més exhaustius al personal, tant pilots com conductors de qualsevol mitjà de transport públic. I no solament això, sinó controls també doncs, a la policia, als metges, als jutges.
L'actriu santcugatenca Sònia Guimarà reivindica la rotació dels papers dels actors secundaris en les produccions catalanes, sobretot a les sèries que es fan a TV3, així com en el cinema. Per a Guimarà, que fa 25 anys que es dedica a aquesta professió, el fet de poder rotar més a aquests professionals afavoriria la creativitat i el talent del país.
Igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, que amb tot el respecte hi ha grans figures, no? I els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules.
Tot plegat ho explica en una entrevista que trobareu a www.cugat.cat. I en clau esportiva, l'Olímpic Floresta segueix amb la dinàmica guanyadora després d'haver golejat 7-1 al Fundació Terrassa aquest dissabte a Can Llobet, en partit corresponent a la jornada 22 de tercera divisió. Els de Joan Pinilla han signat un partit rodó, sobretot en la segona part, on han fet 5 dels 7 gols que han superat la porteria agarenca. L'equip és tercer a la classificació i visita la propera jornada la pista del Girona Futsal. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 24 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa, avui amb el Martí González, i afegirem una mica d'arts escèniques. Parlarem amb la santcugatenca Sònia Guimarà sobre la seva trajectòria com a actriu i directora. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de literatura. Coneixerem la literatura Pulp, unes revistes de ficció molt barates, populars entre els anys 20 i els anys 50, amb en Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. I afegirem una entrevista personal a l'artista Teresa Legarreta. I per acabar, els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran en Martí Cols, un influencer en síndrome de Down. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que per tant toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Avui, però, no ho fem amb en Joan García, ho farem amb en Martí González. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba. Doncs sí, preparats per explicar la jornada de Sant Cugatenca del cap de setmana també esportiu, però també del que ve en el futur. També, evidentment, parlem també de la Copa de la Reina del Rei, d'hoquei i herba, que es disputa el cap de setmana que ve a Terrassa, al Club de Gara.
Molta teca, ja ho sabeu, no només fem aquest repàs dels marcadors del cap de setmana, sinó que us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Martí, avui ho fas amb representants diferents, ja ens has avançat que hi havia hoquei herba, perquè hi ha la Copa del Rei i de la Reina aquest cap de setmana a Terrassa, però ens portes més convidats. Què ens has preparat?
Sí, de fet, tenim aquí l'estudi ja el nou entrenador del DCB Club Velobó Sant Cugat, Joshua Pérez, ara el saludarem, i també parlarem, com dèiem, de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, amb dos jugadors del júnior, una jugadora i un jugador de cada equip, del femení i del masculí, Laia Vidosa del femení i Oriol Salvador del masculí, a darrera hora dels dos equips de cara a aquesta Copa del Rei i de la Reina, com dèiem, que es disputarà al Club Egara. I per acabar també coneixerem més a fons a la jugadora de la UESC de tenis taula, Mariona Munné, amb un somni entre cella i cella, disputar els Jocs Olímpics de tenis taula. Ja ho veus que molta teca, com dèiem, també, com sempre, de fet, cada dilluns aquí a l'Esport en Marxa.
Molta teca, esperem que aquest somni de la Mariona Munné es compleixin i nosaltres ho celebrarem gairebé tant com ella, de ben segur. Abans d'abordar, per això, tota aquesta informació, Martí, fem un repàs en format breu dels resultats d'aquest cap de setmana.
Vinga, en futbol, Sant Cugat masculí 1, Martorell 3.
Els santcugatencs trenquen una ratxa de 6 jornades sense perdre i se situen a 5 punts de la fase d'ascens.
Més futbol, Sant Cugat femení 3, Europa B 1.
Triomf important de les de Raül Raposo, que les situa a sisenes a 3 punts de la fase d'ascens.
En futbol sala, Olímpic Cloesta 7, Terrassa 1.
Els de Joan Pinilla segueixen a la part alta amb gran joc i festival ofensiu.
Més futbol sala Sant Cugat femení 8, Màgic Sants 4.
Les santcugatenques sumen el segon triomf consecutiu i s'allunyen de la zona de descens.
En bàsquet, Huesc 70, Ipsi 55.
Els de Gavi Payet es troben un sol triomf d'entrada a la final a 4, quan resten 4 jornades per acabar la competició.
En hoquei herba, Sant Cugat 2, Júnior femení 2.
Punt aconseguit a Camp Madrileny i aquest divendres quarts de final de la Copa de la Reina a Terrassa, precisament davant del mateix rival.
I més hoquei herba amb el masculí, el Sant Cugat 2, Júnior masculí 2.
Els d'Oriol Torres segueixen a la zona de Final Four pel títol i divendres comencen els quarts de la Copa davant el Club de Campo.
En hoquei patins, Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí 4, Cerdanyola 5.
Els vermell i negre segueixen en caiguda lliure i molt a prop del descens.
I l'últim resultat, en vol Sant Cugat 43, Molins de Rei 27.
Els santcugatencs golegen els molinencs i segueixen líders de grup. Martí, jo m'acomiado, torno quan passin 5 minuts de 2 quarts, et deixo amb molt bona companyia, amb el Joshua i tota la teca esportiva que teniu per davant.
Som-hi, endavant.
Esport en marxa.
Doncs vinga, quan passen 9 minuts en directe de les 10 del matí, estem en directe, com dèiem, amb el nou entrenador del DCB Club Velobó Sant Cugat, Joshua Pérez. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies també per estar aquí a Ràdio Sant Cugat. Una després del teu anunci, una setmana volíem després del teu anunci com a primer entrenador del primer equip, com estàs, com et sents?
Bueno, ya bastante asimilado, la verdad, pero contento y con ganas de que empiece la temporada.
Em deies abans que ja has practicat una mica amb la baixa de Leo Passerini com a primer entrenador, ja portes molts anys, evidentment, també el primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat. Creus que arriba en el teu millor moment aquesta oportunitat?
Creo que llega en el momento justo, la verdad, porque ya son 8 temporadas de segundo entrenador con el equipo, que al final han sido suficientes experiencias de todo tipo como para curtirme también. Como primer entrenador llevo muchísimos años en todos los equipos del club prácticamente y puede que me llegue en el momento justo de poder dar ese salto.
Com deies, ets un home de club, fa temps que, anys que estàs també al primer equip, però també al club en general. No sé, com és aquest oferiment de qui t'ofereix primer el càrrec, quan dius que sí?
Bueno, ha sido todo un poco extraño, la verdad. A la vuelta de la Copa de la Reina, yo sabía que Leo no era claro que fuera a continuar, que probablemente iba a cambiar su puesto en el club. Y hubo un primer acercamiento de Salva, del presidente, que me preguntó un poquito si yo podría estar interesado. Y bueno, no lo tenía muy claro en un principio. Yo le comenté algunas cosas que creía que eran importantes para yo asumir el cargo. Y el martes siguiente quedé con Tony, con el director técnico, y creo que fue bastante sencillo llegar a un acuerdo. Así que bien, contento.
¿Tú esperabas?
En parte sí, en el momento en el que Leo ya me comentó la no posible continuación suya, me imaginaba que el club podía planteármelo, pero no tenía muy claro si realmente luego se iba a acabar dando.
Parlem del que has après amb el Leo Passerini com també amb el Rafa Ruiz. No sé què has après d'aquests entrenadors com estan d'ajudant com a primer entrenador. Què faràs, què aportaràs, què pots aportar també de nou?
Bueno, yo creo que tanto de uno como del otro, y no solo en estos años de Superliga, he aprendido mucho. De hecho, Leo es el que me trae a San Cugat hace ya 12 años. Con Rafa compartí desde mi primer año en el club, ayudándolo de segundo entrenador en juvenil. Y hemos vivido muchas experiencias en el primer equipo y también en algún equipo de base. Y de cada uno me llegó un poquito su parte, pero no solo compartiendo como en un staff técnico, sino su manera de ver el vóley, su manera de trabajar, su manera de gestionar al grupo, de plantear los partidos, los entrenamientos. Y yo creo que ahora toca darle mi punto de personalidad y experiencia al projecte.
A la part més tàctica, més de vòlei, què creus que s'ha de canviar de com a mínim d'aquesta temporada última?
Bueno, a nivell táctico los cambios irán sobre todo por los cambios en la plantilla. Entonces, si cambias algunas jugadoras, cambias la forma de jugar obligatoriamente y luego es adaptarte semana a semana a los rivales que seguro van a cambiar también.
Ara pregunto per la plantilla, però també com a personalment, com et veus tu, ja, com dèiem, ja has entrenat, però com et veus també com a primer entrenador, com a fet de gestionar una plantilla, gestionar un equip?
Yo creo que me veo preparado para controlar la situación bien. Siempre, evidentemente, hay situaciones complicadas durante una temporada. Siempre, si los resultados no acompañan, hay momentos de más gestión que si todo va bien, evidentemente. Pero lo que te decía antes, me he vivido todo en el club. Entonces, en estos 8 años he vivido desde los peores momentos, un casi descenso, el año del COVID, los mejores momentos, clasificaciones en la Copa, playoff, Europa. Entonces, tengo la suerte de que he podido vivir con Rafa y con Leo todas las experiencias de los últimos momentos y también aprender de ellas, de cómo se han gestionado los mejores momentos, los peores y sacar yo conclusiones también de por dónde ir haciendo.
I també conèixer, suposo, el gran part de les jugadores de la plantilla. Ja s'ha anunciat la primera renovació d'Aina Barbel. No sé si es parteix d'una mateixa base o canviarà molt la plantilla de cara al curs que ve.
Bueno, la plantilla va ser bastante parecida. Van a haber unos 3 cambios más o menos, 3-4 cambios. Pero el núcleo principal se mantiene bastante, que también era algo que para mí era importante. Y bueno, estoy contento tanto con las renovaciones que hemos conseguido como las posibles nuevas incorporaciones que podamos tener. Así que, bueno, de momento pinta todo bien.
Em deies que està pràcticament tancada la plantilla de cara al curs B. També el temps aquest de preparació també és important, no? fer, encaixar, engreixar les peces de l'equip.
Sí, ha sido un mes de mucho trabajo. Al final se me ha juntado todo. La misma semana que le decimos a las chicas que el año que viene cojo el equipo, justo fue la baja de Leo por la segunda operación, y ha sido trabajar en la temporada actual y en la próxima a la vez, sin dejar de llevar mis equipos, que ya son mucha carga. Pero bueno, creo que ha valido la pena. El esfuerzo, se ha trabajado mucho también desde la parte de presidencia, dirección técnica del club, en conseguir una buena plantilla, y creo que vamos por buen camino.
També et faig l'última sobre la plantilla. Quin perfil creies, de, com a mínim, o heu intentat reforçar més? Què és allò, la jugadora que faltava? O...
Bueno, teníamos necesidad de conseguir más puntos. Entonces buscábamos un perfil de alguna jugadora que nos pueda dar un poquito ese margen que quizás nos ha faltado este año, un poquito de oxígeno, esos momentos clave, y creo que lo hemos conseguido. Entonces ahí estamos muy contentos, hemos conseguido también ganar en experiencia en la competición, y bueno, es un poquito eso. Al final esto va de hacer puntos y necesitamos puntos para ganar los partidos.
Mm. Sobre el cos tècnic, ja el tens perfilat, més o menys, el qui t'acompanyarà?
Sí, pero estamos pendientes. Segundo entrenador, no podemos decirlo porque aún el club no se ha reunido con él, estamos a la espera, estamos todos seguros de que va a haber un acuerdo, pero bueno, tiene que haber esa confirmación de ambas partes. Preparador físico va a seguir siendo David, que ha empezado este año cubriendo la baja de Jordi, y que ha ido muy bien, y nada, no debería cambiar mucho, quitando mi cambio y la persona que me tenga que cubrir a mí.
Deixa'm preguntar també per la temporada que acaba. Això, com has viscut aquesta temporada? Evidentment des de la part de segon entrenador, però després d'aquella temporada històrica, havent jugat a Europa, això, com has viscut aquesta temporada?
Bueno, ha sido una temporada muy bonita y complicada a la vez por todo lo que ha llevado. Evidentemente han habido cambios en el cuerpo técnico desde un inicio. Se empezó con muy buen pie, con muy buenos resultados, jugando en Europa, ganando. Hemos vivido una experiencia muy buena yendo a Italia a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa. Y es verdad que poco a poco el equipo se fue debilitando, pero también porque ha sido difícil controlar la situación. Perdimos la jugadora Sana Newsom, que era una jugadora clave en estos últimos años. Evidentemente que Inés lo ha hecho muy bien y eso todo el mundo estamos de acuerdo, pero era empezar a tener experiencias como titular y eso es un proceso. La misma operación de Leo, tanto la primera como esta segunda, han generado dificultades en el proceso y para él también, evidentemente, que no ha sido fácil. Ha aguantado todo lo que ha podido y ha intentado estar siempre, pero en una situación diferente a la ideal, evidentemente. Y bueno, creo que nos ha servido a todos para remar un poquito más también, y formar parte de un equipo es eso, es ayudar cuando uno no puede.
I deixa'm acabar ja preguntant-te per objectius de cara a la temporada que ve. Evidentment hem parlat de com es planteja, dels canvis a la plantilla, de com ho planteges tu com a primer entrenador, però no sé si l'objectiu, us marqueu un objectiu concret de, doncs, tornar a jugar a Copa de la Reina, play-offs, potser fins i tot classificar-los per Europa, o el que vagi sorgint depèn de com comença la temporada.
Bueno, yo creo que los objetivos tienen que ser ambiciosos en todo momento y que no hay que tener miedo a no conseguirlos. Eso es lo primero. Entonces, recuperar el máximo nivel al que hemos llegado debería ser nuestro principal objetivo, evidentemente, pero no tenemos que tener límites y tenemos que estar en las competiciones que nos permitan luchar por los títulos y que nuestro nivel nos dé hasta donde llegue. Y eso significa que para poder competir por estar en una Copa de la Reina o ganar una Copa de la Reina tienes que llegar a ella. Para poder competir contra los que luchan por el título tienes que llegar al playoff. Entonces yo creo que nuestro objetivo tiene que ser estar en la lucha por el título de ambas competiciones, y eso significa estar entre los 8 mejores, tanto en la primera vuelta como en la segunda, pero sin límites y sin conformarnos con llegar. porque eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Hemos llegado ya muchas veces en los últimos años, estamos todos contentos del llegar, pero hay que empezar a dar pasos. Nos está costando y es verdad que el año pasado casi nos metemos en una final de Copa y ese es el camino, no conformarnos con llegar.
Està clar que jo he tingut un creixement en els últims anys molt exponencial. Suposo que és això, el més complicat és mantenir. O sigui, després de créixer, d'arribar a fer coses històriques, classificar-se per a Europa, Copes de la Reina, arribant a gairebé finals, a play-offs, pel títol fins i tot, això, l'objectiu és mantenir com a mínim el nivell més alt.
Sí, al final nosotros hemos vivido una situación, tanto este año, a principio de temporada, como el anterior, teníamos jugadoras catalanas de muy alto nivel y eso también nos permitían... quizás con un presupuesto un poco más bajo, pues poder competir contra los demás arriba, la baja de Camila el año pasado, Ana Newsom, son jugadoras muy importantes de esta etapa, digamos, más dorada del Superliga, pero lo que tenemos que conseguir es que con otras jugadoras podamos llegar a ese nivel o incluso más.
Doncs ho seguirem, evidentment, aquí a l'Esport en Marxa, a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, a la temporada que ve amb el Josu Pérez al capdavant del DCB Club Voleibol Sant Cugat. Moltes gràcies, Josu, per acompanyar-nos i molta sort de cara al que ve.
A vosotros, que vaya muy bien, gracias.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Seguim amb més protagonistes aquí a l'Esport en Marxa. Ja tenim al telèfon, a l'altra banda del telèfon, a l'Oriol Salvador, el jugador del júnior d'hoquei herba, del júnior masculí. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
La setmana de Copa del Rei, no sé si es veu diferent, és una setmana diferent de la temporada. Com l'esteu vivint com a equip i també com a personalment?
Sí, és una setmana sempre diferent, una setmana molt especial, una setmana molt esperada i marcada al calendari des del principi de temporada. I bé, tot just la comencem. Avui comencem la preparació, avui comencem amb entrenos, amb reunions. És veritat que aquesta Copa del Rei sempre ve posada una mica amb calçador enmig del que és la competició de la Lliga, que és la competició regular. Però per això, no? És el que fa que sigui una data especial, una fita diferent enmig del calendari i que tots sempre afrontem amb moltíssima il·lusió, la veritat.
Des de fora hi ha la sensació que arribeu bé. Tu que has jugat moltes copes, que en sí. Quin moment l'arriba l'equip en aquesta? També això, amb els joves ja més experimentats, els veterans amb més copes, amb més experiència, això com arriba l'equip a aquesta cita?
Aviam, l'equip arriba bé. L'equip està fent una gran temporada en tots els sentits. Sí que és veritat que la Copa sempre és una competició diferent, una competició especial, perquè al final és una competició d'un cap de setmana i per molt que tu estiguis amb una bona dinàmica durant tota la Lliga, això és un caos, i tu jugues tot a un partit divendres i si et surt de cara, doncs saps que jugaràs un altre dissabte i segurament un diumenge. Llavors, al final, aquí és una miqueta indiferent, entre cometes, en quin estat de forma arriba cada equip, no? per el que et dic, perquè és una competició del cau i a un partit doncs poden passar moltes coses, però evidentment no enganyem a ningú que l'equip arriba en un bon nivell. I és veritat que dissabte vam punxar a Madrid a un camp que havíem de guanyar i que no vam estar a l'alçada, però bueno, són coses que passen. Jugar fora sempre és difícil, en viatge, en desplaçament, i això és indiferent. L'equip està preparat i estem en una bona línia, unes bones condicions per competir, segurament més que mai en els últims anys per competir, per fer un bon partit, un bon quart de final divendres i tenir opció de passar a les semifinals.
Deixa'm preguntar-te per aquests quarts de final, per aquest debut de divendres a les 3:20 contra el Club de Campo. No sé si sou optimistes de cara, com a mínim, a quin partit esperes i a aquest primer partit de quarts de final.
el partit que esperem és un partit absolutament complicat. Estem parlant de... Juguem contra el campió de Lliga. És un equip fet, un equip amb molt bons jugadors, que també tenen molta experiència en aquest tipus de competicions. És un dels eterns top 4 de la Lliga. Per tant, al final és un partit molt difícil i que serà molt disputat. Ara bé, també tenim clar en quin moment estem nosaltres, quines són les diferències d'un equip i de l'altre, i tenim 100% convençut que aquest partit el competirem i que tindrem les nostres opcions de guanyar. Això no en tenim cap mena de dubte. Ara bé, hem de fer les coses bé, potenciar els nostres punts forts i intentar minimitzar els nostres punts dèbils per quan acabi el partit, aixecar el cap, mirar el marcador i poder estar més a prop d'emportar-nos al quart de final i passar als semis, que al final és l'objectiu.
En el present d'aquesta temporada vau empatar a 2 en Lliga. No sé si us serveix de referència o tenint en compte que és la Copa, que és a partit únic, és diferent.
Serveix de referència per el que et dic, per reivindicar i constatar realment que estem molt igualats. I això és una evidència i jo crec que som dos equips que estem a la part alta de la classificació, i és una part alta de la classificació que tots els 4-5 equips que estem allà dalt, jo crec que estem tots molt igualats i que en un partit pot passar qualsevol cosa. Per tant, l'empat que vam aconseguir a la Lliga no deixa de ser una evidència del que ens trobarem, que serà un partit segur molt igualat. I, evidentment, com et dic, el fet de que sigui la Copa del Rei, doncs també hi haurà un tema de sensacions, un tema de feeling, un tema de com comença el partit. Si tu comences amb una dinàmica en una Copa del Rei, a vegades sembla que tot et vingui més de cara, no? Això és el que fa que sigui diferent un esdeveniment tan especial com és la Copa.
Pel que fa a la part més psicològica, no sé si també trencar la barrera dels últims anys també de Copa dels quarts de final també és un gran objectiu, no? De cara a desbloquejar això, aquesta competició.
Absolutament, absolutament. De fet, segurament és una mica la llosa que ens pesa una mica a nosaltres i potser és l'entrebanc que ens fa que estigui que potser el Club de Campo en aquest sentit no té, no?, aquesta llosa a sobre. És una evidència. Nosaltres, des que va començar aquest projecte amb l'Uri Torres, el nostre actual entrenador, fa 5 anys, l'equip del júnior no ha passat de quarts de final mai i hem estat a cada Copa del Rei. Llavors, jo et diria que segurament, i no t'enganyaria, que el 90% de l'equip no ha passat mai d'un quart de final de Copa del Rei, perquè l'última que vam aconseguir va ser l'any 2019, prepandèmia, i d'aquell equip en quedem 3. Vull dir que és una evidència que és una llosa que hem de superar i que el factor psicològic doncs també pesa. I bé, suposo que l'estat també ho té pensat i començarem a treballar-ho des d'avui i durant tota la setmana a intentar encarar el partit com un fet normal, com un partit més, i intentar no fer més coses ni coses diferents a les que venim fent, que ens estan anant bé, i fent el que venim fent, doncs intentar el màxim per competir i sense pensar en nostres entorns de classificació, sinó senzillament és un partit més i, escolta, hem de fer el que sabem fer per intentar-ho.
I acabo preguntant per la temporada en general. Ja em deies que, evidentment, esteu fent una molt bona temporada. Heu guanyat ja un títol estatal d'hoquei sala. La Copa arriba en un bon moment, com dèiem. S'ha de traspassar aquest bon moment del sala i també de tota la temporada que ja porteu a aquesta Copa. Quines opcions? No sé si sou optimistes de cara ja a guanyar el títol o només penseu en el partit de divendres de moment.
No, jo crec que a la Copa és un error pensar en guanyar el títol. Com et dic, és una competició del cau de tot o res, d'eliminació, i jo crec que més que mai, sempre, però més que mai en un torneig així, s'ha de pensar partit en partit i no té cap sentit que pensem en opcions de guanyar la Copa tenint un partit tan complicat i tan difícil divendres. Una vegada passem divendres, ostres, si em tornes a trucar, et podré contestar en quines sensacions estem, en quin feeling tenim, i allà segur que mirarem amunt i intentarem donar el màxim per competir, per guanyar-la, però jo crec que ara mateix és agosarat poder pensar en guanyar la Copa. Ja et dic, tenim un quart de final tan complicat com el que tenim, que, ojo, complicat, però que estem allà i que estem tots igualats i que donarem la nostra guerra i que tenim moltes opcions de que puguem passar ronda. Això, convençuts i, escolta, endavant.
Doncs ho seguirem. Evidentment, no sé si penseu també en el fet del desgast físic que pugui tenir, o evidentment si no es passa, si no es guanya divendres, no hi ha desgast físic perquè només jugueu un partit, però això també de cara a unes hipotètiques semifinals, etcètera, si també hi penseu, o evidentment no es pensa perquè això s'ha de guanyar sí o sí i ja pesa més la part psicològica gairebé.
Bueno, clar, miro des d'un punt de vista de la meva experiència veterania, el que jo crec que faria l'estat i que serà l'estat, jo crec que al final no vols encarar el partit com un tot o res i anar donant molts minuts uns jugadors i pocs als altres. Jo crec que el que es voldrà és això, precisament, no? Intentar fer un repartiment de minuts per tal de repartir càrregues, pensant en que potser pots tenir 3 partits en 3 dies i que, a més a més, la següent setmana tornes a tenir lliga i que això no para. Evidentment, depèn de com vagi el partit i en minuts finals, doncs aquí doncs es trencarà una mica això i en funció de com vagi, no? Però sí que, evidentment, no ho pots encarar com si fos un únic partit, perquè has de pensar que si fas les coses bé doncs en pots jugar 3 i, per tant, aquí no pots cremar la gent ni sobrecarregar la gent, sinó que has de fer una bona gestió dels minuts, una bona gestió de l'estuari, i aquí doncs l'estat té part important per intentar-ho gestionar el millor possible.
Doncs a partir d'aquest divendres, com dèiem, aquesta Copa del Rei que juga el Club Egara amb el júnior masculí, en aquest cas, fent una bona, molt bona temporada i, evidentment, també amb opcions de, com a mínim, passar a aquest primer escull, aquest club de campo, evidentment, divendres per passar a semifinals. N'hem parlat amb el jugador del júnior, Oriol Salvador. Oriol, moltes gràcies per atendre l'Esport en Marxa i molta sort de cara a aquesta Copa.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I de la Copa del Rei a la Copa de la Reina, perquè ja tenim a l'altra banda del telèfon una jugadora del júnior, a la Laia Vidosa. Laia, bon dia.
Bon dia.
Setmana especial, també li deia a l'Oriol Salvador, aquesta setmana diferent, diríem, de la temporada, amb aquesta prèvia a la Copa de la Reina.
Sí, la veritat és que encarem aquesta setmana amb molta il·lusió. La Copa de la Reina és un torneig especial, sí que és cert que és molt exigent perquè... Bueno, si al final vas passant els primers partits, doncs són 3 dies de màxima competició, però l'encarem amb molta il·lusió i amb moltíssimes ganes.
Últimament, a les últimes edicions, us ha donat alegries aquesta competició. Sou les subcampiones, campiones fa poques edicions també a València. No sé si teniu ganes de tornar a fer història i com a mínim a lluitar pel títol.
Sí, al final nosaltres encarem aquesta competició amb les màximes ganes i el nostre objectiu doncs, és guanyar el primer partit i al final el que volem doncs, també és arribar a la final i competir doncs, per guanyar, perquè al final l'any passat doncs, crec que vam fer una molt bona Copa a la Reina, que sí que és cert que vam deixar escapar a la final, però ja doncs, d'aquestes coses s'aprenen i aquest any doncs, anem a guanyar.
En quin moment arriba per a l'equip de aquesta Copa de la temporada? Perquè és veritat que heu anat, com a mínim, de resultats de menys a més. No sé si arriba en el millor moment aquesta cita.
Sí, al final doncs, aquest any hem començat amb un equip molt jove. De fet, aquest cap de setmana debuten 8 jugadores serà la seva primera Copa de la Reina. I la veritat, doncs, al principi sí que ens va costar una mica, perquè al final doncs, era un equip nou, molt jove, és un equip amb un procés que, doncs, que no es guanya de primeres. I crec que ara doncs, portem molt bon ritme i ja estem doncs, més cohesionades i crec que l'encarem amb molt bones sensacions.
Justament t'anava a preguntar per això, per aquesta experiència, equip més jove que altres edicions, no sé si també pot afectar de cara a competicions com aquesta, que són partits de caixa o faixa.
Bueno, sí que és veritat que en una competició doncs, requereix experiència, però també per mi és molt important doncs, una il·lusió que pot portar una persona que comença a jugar i que al final es mor de ganes de jugar, i crec que això també doncs, ens va a favor, perquè al final doncs, la combinació entre les que portem una mica més de temps i les que venen més joves doncs, és una gran combinació i crec que ens pot sortir de cara.
Et pregunto pel primer rival, aquest de quarts de final, Sanse, empat a 2 a la Lliga. No sé si quin partit esperes i no sé si es pot agafar de referència el partit també de Lliga.
Bueno, crec que el partit de la setmana passada no l'agafaria com a referència perquè al final és un context diferent. També el seu camp a Madrid és un camp difícil de jugar i crec que al final en mode de competició al final no viatgem, tenim més factors de cara a aquelles i jo crec que en mode de competició en un torneig com és la Copa doncs crec que estarem per sobre.
En cas de superar aquests quarts, ja sé que evidentment esteu centrades en el primer partit, però us enfrontaríeu al vencedor del Polo Club de Campo i penseu en aquestes hipotètiques semifinals. També li preguntava a l'Uri Salvador si aquest desgast físic es pot notar, si podeu pensar, però evidentment si es perden el divendres ja no hi ha desgast físic perquè no hi ha més partits.
Bueno, el nostre objectiu és el primer partit i ara no estem pensant ni Polo ni Club, estem pensant en Complutense i el que sigui el segon partit ja serà, sigui el que sigui, i al final desgast físic està per la nostra part, però també està per la seva, perquè el primer partit que tenen elles no és gens fàcil, i al final doncs, bueno, ja estem preparades físicament, hem currat molt durant la temporada i crec que físicament justament el júnior femení està molt bé.
Acabo. No sé si us plantegeu guanyar el títol, com dèiem, evidentment centrades en aquest partit de divendres, però si el júnior és un dels favorits, un dels candidats per arribar com a mínim a la final.
Està clar. Vull dir, ja ho hem demostrat altres anys i ho tornarem a demostrar aquest any i volem estar a la final i volem estar per guanyar-la.
Doncs ho seguirem també, evidentment, aquí a Ràdio Sant Cugat, aquest júnior femení, que també arriba en un bon moment a la cita aquesta Copa de la Reina, a partir de divendres, en aquest cas contra el Sanse Complutense, als quarts de final, aquesta Copa de la Reina que juga el Club Egar aquest cap de setmana. Gràcies, Laia Vidosa, per atendre'ns i molta sort de cara a la Copa, evidentment, i al que queda de temporada.
Moltíssimes gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs fins aquí aquest esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, evidentment, perquè tot seguit al Faves Comptades, aquí al magazín de Ràdio Sant Cugat, parlarem amb l'actriu i directora santcugatenca Sònia Guimarà. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més esport santcugatenc. Que vagi bé.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club
Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Parla de teatre i interpretació a Sant Cugat. És parlar també de Sònia Guimarà, una santcugatenca amb una àmplia experiència en aquest món i que avui tenim amb nosaltres per repassar els darrers treballs i els futurs. Uh-huh. Bon dia, Sònia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ets actriu i directora de teatre. Quan sí. comença la teva passió primer per aquesta disciplina i quan fa que t'hi dediquis també?
Doncs mira, crec que actriu ho he estat sempre. El que passa és que això és un camí de descoberta també, perquè és un ofici. Són molts anys, em vaig formar en teatre musical i després vaig descobrir tot el món de la interpretació a càmera arrel d'un documental ficcionat on vaig fer el paper de la dona d'en Joan Alavedra. Era una... Bueno, es diu Un poema a l'exili i està basat en la relació d'amistat entre en Pau Casal i el Joan Alavedra. I aleshores, en aquell moment, crec que em vaig enamorar de la càmera i vaig començar també tot un camí de formació per descobrir tota aquesta tècnica que et demana la càmera, no? que és diferent, lògicament, del teatre, no? Perquè a la càmera ha de ser tot més petit, més de veritat, i no sobreactuat, no? I tot i que m'apassiona també el teatre, perquè també és un altre mitjà, doncs he fet tot un recorregut ara amb el tema de la càmera. I finalment, curiosament, la vida m'ha tornat a conduir al teatre, perquè el teatre és la base, fent de directora també. Ara, en aquest moment, estic dirigint grups de teatre de gent gran. Sí.
Deia també quan fa que t'hi dediques, perquè sí. viure del teatre i de la interpretació i de la direcció no és fàcil en aquest país, és
Correcte.
Un món dur i sí. llarg, segurament,
sí.
però ara pots dir que t'hi dediques plenament a això. Com ha estat també, o com recordes aquest recorregut i el que costa arribar
sí.
A dedicar-t'hi plenament.
Això que us comentava, no? Tot i que inicialment em vaig formar en teatre musical, ja porto com uns 25 anys en l'ofici, i clar, hi ha hagut moments que ho he compaginat amb altres feines, lògicament, com molts actors i actrius d'aquest país, i sí que m'agradaria destacar que els actors o les actrius són gent polivalent, no? Que a vegades estem fent ficció per televisió, ficció per cinema, a vegades gravem un podcast, donem classes, en el meu cas, perquè també he descobert el món de la docència, dirigim... En aquest país la indústria és el que és, no? No és molt gran respecte a altres països i has de ser una persona polifacètica, que en el meu cas crec que ho soc, i tot ens nutreix i són diferents facetes que crec que m'han fet créixer com a actriu i com a persona.
No sé si t'has plantejat mai fer el salt fora del país, també dir, mira, marxo a Madrid, que això també es fa molt, s'estila molt també a la part d'Andalusia, no?, o
sí.
altres zones, però potser a Catalunya no s'estila tant, no era el teu cas.
Sí, és cert que quan era jove em van oferir anar a fer un projecte de teatre musical a Madrid, just quan vaig acabar els estudis. El que passa és que jo sempre he volgut treballar amb la meva llengua en català, tot i que parlo castellà, parlo anglès, parlo francès. Ara, per exemple, vaig rodar fa poc una websèrie en anglès per uns laboratoris, els laboratoris Almirall Prodes Pharma, que de fet era per explicar els valors d'empresa, no? Com havien de ser les dinàmiques dintre del personal, les reunions, i com que hi ha ara també és una empresa molt multinacional, doncs ho vaig fer en anglès. El fet d'anar a Madrid sí que m'ho he plantejat, perquè és cert que allà hi ha més ficció, sobretot de sèries, però tant de bo que aquí segueixi creixent la indústria i s'aposti per la ficció catalana, no? És el que m'agradaria, la veritat.
No sé si també amb l'auge de les plataformes ja no sí. Només ens quedem amb el teatre o no ens quedem només amb el cinema, no? O només la televisió, sinó hi ha Netflix, hi ha Disney, hi ha HBO, hi ha Prime...
I tant.
Tot això us ha donat una mica més de perspectiva?
Ser actor o actriu en aquest moment tens més oportunitats de feina, això és cert. També has de passar uns processos de càsting, no? També jo tinc una representant, que és la Faràndula, no? que és la que també vetlla perquè les feines que et surtin doncs, que estiguin ben remunerades, sota conveni, no? Sí, tant de bo. Jo penso que TV3 ha de seguir apostant per la nostra ficció, per mostrar fora també la nostra forma de ser, la nostra cultura, la nostra llengua, i així mateix el cinema català, que és una tasca que està fent molt bé l'Acadèmia de Cinema Català, i jo confio que... Això és una cosa que també volia comentar, no? Que igual que hi ha una primera divisió d'actors-actrius, no? I que amb tot el respecte hi ha grans figures, no? I els respecto molt, també hi ha tot un planter de gent que som actors i actrius professionals que també podem donar molta versatilitat als diferents personatges en la ficció. I també ara, bueno, de moltes escoles estan sortint moltes fornades de gent, no? Aleshores, potser sí que hi hauria d'haver una miqueta més de rotació a nivell de secundaris, a les sèries de TV3 i també a les pel·lícules, no? Vull dir que jo confio que això afavorirà la creativitat del nostre país i el talent del nostre país, que n'hi ha molt.
Parlem de teatre, fa molts anys que t'hi dediques. Com has vist que ha canviat també el teatre al llarg dels anys? Creus que ha agafat també més força, que li cal més empenta?
En el teatre?
En el teatre, en el cas del teatre a Catalunya.
Sí, bé, vam passar el moment de la pandèmia, que va ser un moment molt dur, on, a més, es va tancar tot, es va tancar tota l'activitat, també després, quan es va reobrir, no, també no es podien omplir amb tota la seva capacitat els teatres, però crec que ara estem en un bon moment, perquè torna a haver molta gent que va al teatre. De fet, anar al teatre és un acte social, no? I també és un ritual, no? El fet d'estar en silenci, escoltar la paraula, no? També el teatre reflexa les nostres emocions, és una projecció de la nostra societat, i estic contenta que el públic català està responent superbé amb tot això, i jo confio que bueno, cada cop hi haurà més amor per la cultura, que jo crec que els catalans sempre l'hem tingut, aquest amor per la cultura, pel teatre, pel cinema... Sí, sí.
Parlàvem de la teva visió amb el teatre, també més enllà del teatre parlàvem, no?, que també t'hem vist en projectes cinematogràfics. Uh-huh. El més recent, de fet, que és el que estàs treballant actualment, uh-huh, que és l'Amagatall, que és un projecte dels alumnes de l'ESCAC, dirigit per Genís Rescalvo, supervisat també pel professor David Casademunt, una pel·lícula o un curtmetratge, ara m'ho explicaràs bé, que estàs interpretant amb Georgina Latre. Fa uns dies, després, estaves de rodatge aquí a Sant Cugat.
Sí.
Què ens vols dir d'aquest projecte, que és el que estàs fent ara, oi?
Sí. De fet, el curt es diu A foc lent i l'hem rodat en el restaurant L'Amagatall.
Ah, d'acord, no es diu L'Amagatall,
això mateix.
Ho tenim jo molt apuntat, doncs.
Sí, que està situat a la plaça Barcelona, no? És un restaurant d'aquí del poble i, bueno, de la nostra ciutat. I, de fet, això és una pràctica dels alumnes de l'ESCAC, amb els quals també hi treballem, no? I que ho dirigeix, en aquest cas, en Genís Rescalvo. És la història d'una dona que busca una bona chef per la seva cuina, pel seu restaurant d'estrella Michelin, no? I ha estat una experiència molt maca també poder rodar a la meva ciutat. I per nosaltres això és feina també, perquè som realment els actors i les actrius som com esportistes, no? Sempre hem d'estar com entrenant, treballant, no? I per ells és una pràctica com a estudiants de segon, no? De l'ESCAC, pel seu portfoli, i és un plaer treballar amb l'ESCAC perquè d'aquí han sortit grans directors, no? Com en Bayona i grans projectes. Llavors, aquesta gent poden ser els directors i directores del futur, no? Sí, sí.
I què t'agrada més a tu, teatre o cinema? És la gran, la gran pregunta, sí. No, que es veu als intèrprets?
Sí. Clar, són dos àmbits diferents, però la base és la interpretació sempre. Crec que el teatre m'ha donat l'ofici, m'ha donat la construcció de personatge, la dicció, la projecció de la veu, el contacte directe amb el públic, no? Que això, doncs, clar, el cinema és diferent, no? Però el cinema també m'ha donat descobrir una veritat meva com a actriu, perquè has d'estar molt present, les emocions han de ser molt de veritat, has de dominar la mirada, la veu, no? I la veritat és que m'apassionen els dos mons, i és això que et comentava, em considero en aquest sentit bastant polivalent, perquè també a vegades rodo podcasts de ficció, per exemple, i també és molt bonic treballar amb la veu, no? Per nosaltres una de les nostres eines, a banda del cos, és la veu, les emocions, no? No sé, sap greu dir per quina, no? Però darrerament estic fent potser més càmera i més cinema, sí.
Parlaves fa una estona de la importància també de rodar, no?, els actors i les actrius que veiem habitualment a la televisió, a la ficció, sí, al teatre, que a vegades sovint cauen en agafar els mateixos persones per fer diferents personatges. Una de les qüestions també que ara està molt en boca de la gent és, sí, els papers que se li dona a la dona en les diferents matèries. De fet, la Emma Vilarasau, sí, també santcugatenca, en parlava amb els discursos que ha anat fent, sí, mentre recollia premis aquests darrers mesos, de les dones a partir d'una edat, o sembla que siguin àvies, només poden ser mares i s'han de retocar. Què n'opines de tot plegat?
A veure, estic molt, molt contenta de que una gran actriu com la Emma Vilarasau estigui parlant d'aquest tema, no? Que ella està sent un referent per totes nosaltres. Jo mateixa he complert 50 anys i penso que sí, que és necessari que hi hagi més visibilitat de les dones a partir dels 50, 60, 70, perquè necessitem per la gent jove referents, també, perquè ser gran en l'actualitat és una altra cosa. S'ha allargat molt l'esperança de vida i la gent gran està molt bé, està molt activa, fan moltes coses. Per exemple, jo els grups de teatre que estic dirigint de gent gran a Barcelona, tant al Centre Cívic de Fort Pienc com a l'Esquerra de l'Eixample, és sorprenent com amb 70, 80, inclús 90, doncs això, no? Tenen memòria, molta memòria, perquè a més són gent que han fet teatre tota la vida. Estan molt actius i actives, tenen molta il·lusió, els hi va molt bé per socialitzar. Aleshores, realment crec que tenim una tasca, les actrius, les directores i les guionistes, de mostrar històries de gent d'aquestes edats que això, que seguim vivint i que tenim moltes ganes de fer coses, no?
De fet, ara ho explicaves, no? Més enllà de la interpretació, també ets directora de teatre i actualment estàs treballant, com deies ara, amb dos grups de gent gran a Barcelona. Explica'ns també com sorgeix aquest projecte de treballar amb gent gran i com és fer-ho.
Doncs mira, això, justament ara que fa, no, 5 anys del tema de... malaurat tema del Covid i la pandèmia, és com una casualitat, jo no crec en les casualitats, sinó en les causalitats. La meva àvia va ser de les que va morir a la primera onada, perquè ella tenia 90 anys, anava cap als 91, estava en una residència, i jo crec que això ens va marcar a tots i totes i ens va fer prendre consciència de moltes coses, no? Jo en aquell moment vaig pensar que m'agradaria fer més coses per aquest col·lectiu, per la gent gran, i va sorgir l'oportunitat. Em van oferir dirigir un grup que vaig començar l'any passat, que és aquest grup de gent gran de teatre del Fort Pienc, i doncs vaig descobrir això, una gent amb molta vocació pel teatre, per la cultura també i per la llengua, i va ser apassionant, perquè, clar, totes les eines que jo he pogut aprendre com a actriu, tot el que m'he format, doncs els hi puc transmetre, també... És molt interessant el procés creatiu, no? Perquè també és una creació col·lectiva. A vegades partim d'un text, però a vegades també partim de monòlegs que escriuen ells. I em dona la visió des de l'altra banda i tot això també em fa créixer com a actriu, no? Perquè jo sempre penso que jo els hi ensenyo coses, però ells i elles a mi m'estan ensenyant molt, també.
Després feu les classes, però després sortiu, o sigui, pugeu a escenari. És a dir,
sí, sí, de fet, o sigui, el projecte és la mostra de teatre de la gent gran de l'Eixample, i sí, sí, tenim una representació a finals de maig al Teatre de Calàbria, Calàbria 66, i després fem una altra al juny, en aquest cas a Fort Pienc, al Centre Cívic, i després també amb els d'Esquerra Eixample farem el mateix, a Calàbria i després a Tres Apàmies. Sí, sí, i a més està promogut per l'Ajuntament de Barcelona. Realment hi ha la fita de presentar una obra i el resultat, déu-n'hi-do, perquè jo em vaig quedar molt sorpresa d'això que et comentava, no? Del compromís, de l'entrega, de... Són gent amateur que porten alguns tota la vida fent teatre, no tothom, però que realment, quan pugen a escenaris, són grans actors i grans actrius, a banda de gent gran, no? Vull dir que és molt bonic, la veritat, sí.
Més enllà de la direcció, també, estàs amb temes de docència. De fet, fa 3 anys, sí, o fa 4, sí, vas obrir una escola d'interpretació a Sant Cugat, correcte, dins l'espai versàtil de l'Escola Arabesc.
Sí.
En aquell moment era una escola pensada per infants, a partir de 10 anys, joves i adults.
Sí.
Com ha evolucionat també aquest projecte, que em sembla, sí, que està en stand-by?
Ara està en stand-by perquè, bueno, també em va passar això, no?, que arrel de quedar-nos tancats a Sant Cugat, vaig adonar-me que aquí no hi havia l'oportunitat de poder estudiar interpretació davant la càmera, i en aquell moment vaig pensar que podria ser interessant, no?, pels joves de la ciutat. Hi havia la possibilitat aquesta de llogar l'espai d'Arabesc, i vaig tindre nens, adolescents, joves... El que passa és que, clar, a vegades també, pels compromisos de feina que tinc, que ara estic bastant ocupada, no?, per sort, dirigint teatre o els rodatges, i també perquè potser... sí que el tema de la interpretació davant la càmera, hi ha molta demanda dins del nostre sector dels que són professionals, però aquí a Sant Cugat potser sí que la gent està més avançada a fer teatre, no? Aleshores, en aquest moment ho tinc parat, però jo continuo sempre, doncs, oberta a donar classes, a oferir tot el meu coneixement, perquè també és molt bonic, quan has fet tot un recorregut en el teu ofici o la teva professió, transmetre els coneixements que tu has anat adquirint, no? I això és el que em motiva, també, no? Poder ajudar gent a descobrir aquest camí que sovint no és fàcil i que jo he descobert algunes eines que crec que poden ajudar la gent, no?
Sempre es diu que Sant Cugat és terra d'artistes, sí, a molts nivells. Com la valores, tu, aquesta afirmació? I no sé si estàs d'acord.
Bé, sí, sí, jo realment penso que hi ha molt potencial també a Sant Cugat a nivell de grups de teatre, a nivell de galeries d'art, també als mitjans de comunicació. El que penso és que potser ja fa molts anys que estem esperant, no?, els actors i actrius d'aquí de Sant Cugat que no es portin només obres comercials, no?, i de gran públic al Teatre Auditori, sinó que crec que la sala del Teatre de la Unió finalment s'hauria, no?, d'obrir i donar oportunitat a les companyies del poble i donar oportunitat a molts actors i actrius que vivim aquí i que també tenim ganes de treballar a la nostra ciutat, no?
Tu ara col·labores exactament en algun d'aquests projectes que ja s'han
jugat? En aquest moment no, perquè la vida, a vegades la vida et condueix cap a altres llocs. En el moment en què em va sortir el projecte de Terra de Telers, que va ser un llargmetratge on vaig protagonitzar, bueno, era la mare de la família, no?, que és una família que fuig de la misèria del camp per anar a treballar en una colònia. Clar, va ser un projecte que em va portar 2 anys de feina, perquè es va crear el guió a partir de nosaltres, ho vam rodar a la mateixa colònia, a la colònia Vidal, on s'havia rodat Olor de Colònia. Llavors, clar, vaig haver de pujar molt al Berguedà, fer una pel·lícula, i a més una pel·lícula que són 60 anys d'una família, clar, implica rodar primavera, rodar hivern... Clar, en aquell moment jo no podia estar fent teatre aquí i estar amb aquest projecte, no? I la veritat és que ara, doncs, això que deia, estic més en cinema i més dirigint teatre a Barcelona, però això no vol dir que estimo molt la ciutat i jo encantada si surten projectes aquí també, eh?
Sí. On veurem la Sonia Guimarà també en els propers mesos? No sé si ens pots avançar alguna cosa.
Tinc un parell de projectes de cinema que s'estan movent. El que passa és que ja saps que aquestes coses no es poden avançar fins que no està el sac i ben lligat, no? Però jo espero que sí, que això anirà a bon port i que acabaré rodant uns projectes bonics, potser també de temàtica de terror, però també històrica. I bé, la veritat és que estic en un bon moment. No sé si són els 50, però m'està venint molta feina i és el que sempre he volgut i he estimat molt la interpretació i finalment estic molt agraïda de poder viure d'això i treballar d'això, no?
Estarem molt atentes, doncs, dels propers projectes de la Sònia Guimarà. Hem parlat també ja de teatre amb aquesta actriu i directora santcugatenca. Moltíssimes gràcies per haver
estat a Sant
Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Ràdio Sant Cugat.